Revolució 4.0 amb Xantal Llavina.
Hola, què tal, com esteu? Avui parlarem d'OnlyFans, la plataforma que ha sacsejat el món digital. Nascuda com un espai per compartir continguts de tota mena, és coneguda sobretot pel sexe digital. Què vol dir això, oients? Que molts creadors hi pugen vídeos i fotografies íntimes, eròtiques o sexuals, a canvi d'una subscripció mensual. Els seguidors pagant poden veure des de posats sensuals fins a contingut sexual explícit. També hi ha interacció directa, missatges privats, peticions personalitzades i fins i tot transmissions en directe. És un negoci nou que genera milions i milions i que ha canviat la manera de consumir sexualitat en línia, però també planteja grans preguntes que ens preocupen. És llibertat d'expressió, empoderament econòmic o explotació? Molts joves hi veuen una oportunitat ràpida per guanyar diner ràpid. Avui, sense filtres, posarem llum sobre què realment OnlyFans i què s'hi pot veure. De seguida, un debat interessant. OnlyFans, amb tres grans dones, parlarem de sexe virtual que està transformant les relacions personals i, a més, tindrem el testimoni d'una noia anònima que ens explicarà què hi fa dins d'aquesta xarxa, no us ho perdeu. A més, parlarem de què és el món FATE, doncs atents al programa, i l'Esteve Almirall parlarà d'una paraula imprescindible, reinventar-se. Ja sabeu que ens trobeu a les xarxes socials de Catalunya Ràdio. Com serà el món de demà? Com serà el sexe de demà? Comencem a revolucionar-nos.
Dame un grrr.
Un què?
Un grrr.
Un què? Un què?
La revolució digital està transformant el món. Vols ser espectador o protagonista d'aquesta transformació digital? Revolució 4.0, dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Hola, què tal? Aquí Joan de Usà. Vull felicitar a la Xantal i al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio per aquests 10 anys de feina bonica, parlant del futur, obrint debats necessaris. Així que moltes felicitats per com a mínim 10 anys més i ens veiem al futur. Una abraçada.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. El debat 4.0.
Com us deia, el fenomen OnlyFans no para de créixer. Gairebé 400 milions d'usuaris, gairebé 5.000 creadors de continguts i un negoci que ja mou, oients, més de 7.000 milions de dòlars. Repeteixo, 7.000 milions de dòlars. Demostren que el sexe virtual és molt present a la vida de moltíssima gent i això segur que té conseqüències al món real. I avui, per parlar-ne, ens acompanyen tres dones que coneixen molt bé tot aquest sector. La doctora Raquel Tu Lleuda, ginecòloga, sexòloga i terapeuta de parella. Benvinguda, què tal?
Gràcies.
La Sílvia Catalán, psicòloga especialitzada en sexualitat i relacions, què tal?
Molt bé, gràcies.
I l'Helena Crespi, psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella, què tal?
Molt bé, Xantal.
Escolta, benvingudes a totes a aquest debat. Clar, està canviant molt les relacions de parella, el sexe virtual. Què us sembla a vosaltres? Primer, cada una, aquest fenomen OnlyFans. Us preocupa?
Preocupa sobretot quan té a veure amb la canalla jove, no? Perquè al final la història és que, bueno, ja entrarem ara a parlar-ne, però clar, quan ets jove, no? I el fenomen aquest econòmic i necessites diners perquè no tens diners, perquè no tal, preocupa el fet que puguin veure en aquest tipus d'aplicacions, en aquest tipus de feines, posem-li totes les cometes del món, una sortida, no? Que pugui ser una cosa de futur. Llavors, jo sempre la preocupació, també per la feina que faig, no? És sobretot amb adolescents i amb canalla jove, bueno, doncs això, no? que acabin entrant en un sistema complicat.
Helena?
Sí, sobretot perquè estic com molt d'acord, perquè hi ha un altre element que no es té en compte. En aquest món en el que sembla que el model és aconseguir diners ràpid i fàcil,
sí,
no? I sembla que plataformes com OnlyFans diuen que és molt senzill aconseguir molts diners a través d'aquest espai. Potser ens hem de plantejar quina és la cara bé, quines són les conseqüències d'estar exposant el teu cos, entenent que no hem après una sexualitat que sigui lliure de tabús, sinó que llavors aquí hi ha unes seqüeles i clar, a més si barregem l'edat, vull dir, una persona adulta que s'ha plantejat què vol fer amb la seva vida, si de colta decideix, mira, doncs jo penjo contingut eròtic, sexual, més menys explícit, i em guanyo uns calarons, hi haurà gent que estarà més d'acord o menys, però és completament lícit, no? Però, segons quines edats, que t'empenyi aquestes ganes de fer diners i no pensis en que això potser després hi ha danys col·laterals, és important tenir-ho en compte.
Perquè, Sílvia, ara mateix ens escolta gent de 20, 30, però també de 60, 70. Com li expliquem què passa a aquesta plataforma perquè ens entengui?
Bé, el que succeeix en aquesta plataforma és que hi ha un intercanvi de serveis i en aquests serveis hi podríem incloure moltes coses, no? Per tant, hi ha una qüestió com molt de fons que és de definicions. Tu parlaves de sexualitat en línia, sexe virtual, a vegades ens costa una miqueta posar els límits a què és cada cosa. Si entenem que la sexualitat no és només el sexe explícit, genitalitzat, penetratiu... Clar, sexe és veure com una persona es masturba encara que sigui per damunt de la roba? Doncs, home, jo crec que sí. I, per tant, aquest intercanvi de serveis a través de la pantalla en el que una persona...
És virtual, eh? Recordem que és visual, no? Una persona que estigui sola se sent acompanyada veient com una altra persona s'està tocant, no?
Per exemple. Però, clar, al final estem parlant d'un intercanvi d'un servei sexual per diners sota demanda. I... hauríem de veure si això no es pot incloure dintre del paraigües de el que és la prostitució, no? I el que és l'explotació. Per tant, més enllà d'aquesta preocupació, com apuntaven la Sílvia i l'Helena amb molt bon criteri, principal, que és sobre la gent més jove, hi ha una qüestió social, no? De quins són els límits del que entenem que és legítim i que és positiu a nivell de la societat i el que no.
Anem a escoltar, vull que a l'Amanda té 34 anys i és un testimoni que hem aconseguit gràcies a la producció de la Júlia García, la nostra productora, i perquè entenguem millor, oients, des del Revolució 4.0, un tema i que comentem amb les nostres expertes, què hi passa a OnlyFans? Amanda, li hem fet unes preguntes i li demanem, explica'ns què fas a OnlyFans i quin tipus de contingut hi ofereixes.
Hola, m'especialitzo en contingut fetichista, però sobretot de peus.
No cal dir la xifra exacta, però quan guanyes... Guanyes molts diners?
Doncs depèn del mes, però més o menys entre 1.000 i 2.000 euros.
T'han proposat anar més enllà?
Uf, sí, la veritat que sí. Molta gent m'ha demanat que faci contingut més explícit, que ensenyi parts del meu cos. Per exemple, la cara. Jo porto una màscara normalment perquè no vull ensenyar la meva cara i molta gent insisteix en que volen veure com és la meva cara, no? I per molt que els dic que no, ja no... Sempre hi ha algú que insisteix. També hi ha continguts que jo no faig i que m'he negat més d'una vegada, com podrien ser gent que m'ha demanat que els humili, que els agradi com a persones, que els insulti... Jo tot el que sigui atemptar contra la salut mental no ho faré. I també molta gent m'ha demanat contingut de crashing, que és xafar doncs, bitxitos, des de doncs, llagostes, cucs... I tot aquesta part de per mi, maltractament animal no ho faria.
Per què vas començar aquesta plataforma? Com la vas conèixer o qui te'n va parlar?
Doncs aviam, per diners, no? Òbviament. Fora conyes, amb els amics sempre estàvem fent bromes de que algun dia m'obriré un OnlyFans i em faré rica. I bé, doncs, com que em va donar en una temporada en què volia estalviar diners, que volia fer més viatges i no sabia com estalviar, doncs, mira, vaig preguntar al ChatGPT, em pot donar idees de com guanyar diners extres? I entre els meus amics i el ChatGPT, doncs, mira, va sorgir Amanda.
Torno a la taula, perquè quan han vist que han preguntat a ChatGPT què havien de fer, us heu espantat. Qui vulgui, Raquel, Silvia, Elena.
És que el del ChatGPT també és una història d'aquestes interessants.
Què us ha semblat aquest testimoni?
Hi ha moltes coses, no? Al final, jo crec que al darrere de tot és el que diem sempre, el capitalisme imperant, no? I aquesta necessitat de guanyar diners i de fer moltes coses, d'acumular moltes experiències cares, que és el que ens diu, no? Això, el capitalisme que hem de fer. I jo crec que, almenys he vist les notes que estava prenent l'Helena, i crec que les dues hem subratllat el tema de creadora de contingut. No, Helena? Crec
clar,
que...
bueno, perquè és un paraigües ara mateix, creadora de contingut, no? Totes ens hem tornat creadores de contingut, sí. No?
Amb el crashing he flipat,
amb el crashing,
això.
Jo no sabia que existia, és a dir, tampoc, eh? És fantàstic descobrir coses, però és curiós, no? Perquè fixa't que parla de la salut mental quan algú per pròpia voluntat li demana alguna pràctica d'humiliació, no? Uh-huh. Que en el fons això pot ser el que desitja algú. Les pràctiques són lícites, ho veurem millor o pitjor, però són lícites, no? I en canvi posa molt clar el límit quan es tracta d'insectes, no? Vull dir, perquè... No vol, o sigui, tots els límits de la salut mental de les persones i la salut dels insectes, aquí no creuem, no? Jo veuria més lògic que cadascú marqui els seus límits en funció del que ella vol, no? El que ella desitja.
Raquel?
I després hi ha una qüestió de la salut mental dels altres, mm-hmm. no? Però justament la salut mental pròpia. Quins efectes mm-hmm. té això en mi? I com és que jo he acabat... Tu li preguntaves com has acabat aquí? Aviam, he acabat aquí perquè avui el diner és d'una forma fàcil,
i
sense esforç.
I li he preguntat a
ChatGPT. I ràpida, sí, sí. No? Clar, al final ningú acaba aquí perquè diu, vaig esforçar-me en una cosa que quan l'hagi acabat de fer i tingui el meu primer salari, hosti, tindré un subidon d'esforç i de capacitats i d'autoestima? No, no.
Anem a escoltar dues preguntes més gràcies al testimoni de l'Amanda per saber què passa a OnlyFans. Quan li preguntem què en penses quan algú diu que això és una forma de prostitució?
Uf, mare meva, quina pregunta. Doncs aviam, a mi personalment no m'afecta tant que m'ho diguin, tot i que em puc trobar crítiques, òbviament, però més que res perquè considero que com estic fent contingut fetichista de peus, no seria prostitució, perquè no hi ha cap part sexual, no? No se'm veu a mi despullada ni tinc relacions sexuals amb ningú i em gravo, no? Però, clar, sí que hi ha més perfils que són molt més explícits. I considerar això prostitució, jo no ho veig, perquè en el fons tu pots dir que no en qualsevol moment, tu pots parar i dir que no vol seguir. Però és que és complicat perquè hi ha molts factors que influeixen en aquesta pregunta, perquè clar, què seria prostitució? I a més, hi ha factors culturals, hi ha la família, els prejudicis, els amics, el teu entorn, l'educació, el tema econòmic, és que hi ha tants factors que podrien influir, que no sabríem molt bé com definir-ho, no? Perquè si ens posem així, llavors, per exemple, la pornografia seria prostitució?
Anem a preguntar-ho a la taula, us ho pregunto, no? Si us ve una noia, a vosaltres psicòlogues, i us diu, crea un compte d'OnlyFans, què li diríeu? Arguments a favor i en contra.
Potser el primer és, per què ho fas? Jo crec que és evident que tothom ho faria per diners, la majoria de gent treballem per diners, no? Encara que es pugui fer per vocació, a més, d'altres coses. El que potser posaríem el focus és en saber si té clars els límits d'on vol arribar ella i on no vol arribar, no? I, clar, el dilema sobre si és prostitució o no, aquí cadascú posarà la paraula que vulgui, que se senti més còmode. Jo sí que potser diferenciaria el que és explotació sexual, a on a darrere hi ha empreses, s'està extorquint a les persones, se les està forçant, i llavors...
Hi ha empreses que cobren comissions amb aquestes noies,
i tant, i màfies, sí. No? I una altra cosa és que algú, dins d'un marge d'una llibertat, agafada una mica amb pinces, perquè jo crec que no tenim gaire llibertat, segurament poques persones triaríem treballar, no? Sí. Si és que ho triaríem, no? Llavors, dins d'això, hi ha qui decideix treballar a través del seu cos i a través de la seva sexualitat. En el cas del fetichisme de peus, que l'Amanda diu, clar, bueno, són els peus, potser no és tant prostitució com una altra cosa. Clar,
que deia que ensenyava els peus, l'única part que ensenyava.
Clar, el fetichisme de peus, no, és aquest erotitzar la zona dels peus i algú s'excita molt, no, i se li desperta molt el desig a l'hora de visualitzar, tocar o imaginar peus. Clar, això és molt sexual, és molt eròtic, si nosaltres volem que sigui eròtic o si nosaltres ho veiem així, no? Llavors, clar, tot forma part de l'erotisme.
Al final, a mi la paraula fetichisme és una paraula que no m'agrada massa perquè sembla que patologitza molt el que pot ser simplement una fantasia o una patència, no? Deixa'm dir-te una cosa, Chantal. Acabo de posar, arran d'això que ens explicava aquesta noia, acabo de posar al ChatGPT. Soc una dona jove i amb un cos força normatiu. Vull guanyar diners de forma ràpida i amb poc esforç. Què em suggereixes?
Ai, Déu meu.
I em diu... Opcions legals i relativament ràpides. Número 1, modelatge. Contres. Competència molt alta, pressió estètica constant. Número 2, OnlyFans.
Sí, no.
És el número 2.
És el número 2, eh? Pots generar molts diners de forma ràpida, tu decideixes els límits del contingut, però que contres fort, pot afectar la teva privacitat i reputació a llarg termini i pot ser emocionalment molt exigent.
Uau. Clar, però és que això de posar... O sigui, això
número 2, molt
jo
fort.
Jo volia destacar-ho, precisament, no, perquè ella ho diu en un moment, tu pots parar quan vulguis, i és sí, però no. Perquè, clar, quan tu t'acostumes a viure amb un nivell de vida de que posant no sé quant de temps
euros
hi dedica...
2.000 euros al mes,
clar,
guanyen?
Clar, no sé quant de temps hi dedica, però no crec que estigui 8 hores al dia ensenyant peus. Llavors, quan tu t'acostumes a aquest nivell de vida... Després on vas a buscar una feina que et doni 2.000 euros al mes?
De fet, és més lògic anar de menys a més que no pas de més a menys. No? I no tothom guanya aquests diners.
I a més, això dels límits, no? Acabes, jo crec que el gran perill d'aquest tipus de feines és que acabes relativitzant molt. No? És com, bueno, he ensenyat peus, doncs què passa si ara ensenyo genolls? Bueno, si ensenyo genolls, què passa si ensenyo les mans? I si ensenyo una miqueta el canalillo, no? Allà els pits així una miqueta suggerents, què passa? I al final vas com... Aquests límits es van ampliant...
Es van difuminant.
I es van difuminant, perquè, no sé clar, si coincidiu... quan allà guanyava 2.000, igual ara en guanyo 3.000. I, ostres, doncs mira, 3.000 per ensenyar una miqueta
clar,
al pit.
Perquè vosaltres, com a psicòlogues, sexòlogues, clar, quina societat tenim? Tenim una societat amb sexe virtual que lliga també a través d'aplicacions. No sé si hi ha moltes addiccions. Us trobeu també addiccions al sexe? Quina societat tenim?
Addiccions, més que addiccions al sexe, que a més a més ja és una etiqueta que està una miqueta descatalogada.
O sexe virtual.
Addiccions a aquest tipus de continguts i aquesta manera de relacionar-se, no? Persones que ja només saben relacionar-se amb la pornografia, persones que ja només saben relacionar-se amb plataformes d'aquest estil,
exacte.
I en canvi tenen unes dificultats terribles per les trobades en vivo, no? Per les trobades i per erotitzar-se i per seduir a un altre i sentir-se també capaços de seduir amb
però,
els atributs
naturals. Ara
saps
l'altra pregunta, el que diu, jo estic molt sol, ningú em fa cas, no tinc parella, és una fórmula per mi? És una bona fórmula per mi, què li diem?
Sí, però fixa't, o sigui, al final, tant si entres a OnlyFans pagant, ja no parlo com a creadora de contingut, entre cometes, sinó tu pagant perquè estàs sola, perquè estàs sol. La gran majoria d'usuaris són homes. O bé pagues per sexe en viu. O bé entres a ChatGPT i el fas servir com a terapeuta, que això és un melonarro que algun dia s'hauria de treballar fort.
Anem parlant.
Doncs, tant si fas una cosa com l'altra, la qüestió és que tu estàs enfrontant-te a unes situacions en les que no se't posen límits, perquè el ChatGPT et dona la raó sempre.
Sempre.
Una prostituta...
És un pilot,
pagues...
ho hem explicat aquí moltes vegades.
Sí,
és un pilot, el ChatGPT.
Llavors, evidentment, no et contraposa, no t'exposes al rebuig de l'altre. Igual que amb OnlyFans, perquè tu pagues i tens el que tu vols. Igual que amb una prostitució, doncs tu pagues i tens el que vols. Per tant, estem portant, no, a la societat a un s'està retraient aquesta capacitat social i aquesta capacitat d'enfrontar-nos a això, al rebuig.
Elena, vull que escoltis aquesta pregunta i la resposta d'ella i que em diguis, li pregunto, tens por d'entrar en una roda de la qual quan t'acostumes a uns ingressos no puguis sortir?
Sí, realment sí, perquè ens anem a enganyar. Quan més diners tens, doncs més vols, no? I més en aquesta societat en què estem ara, que és tan difícil arribar a final de mes, tan difícil tot, i jo, per exemple, tinc 34 anys, tinc dues carreres universitàries i no puc pagar l'entrada d'un pis. Llavors, clar, si tinc aquest sostén, no, econòmic, que em dona aquesta seguretat a final de mes i em permet viatjar i em permet fer el que jo vulgui, renunciar és complicat.
Elena.
Mira, doncs encara, perquè té prou consciència aquesta dona, no? És a dir, es planteja la possibilitat de que pugui enganxar-se aquí perquè és conscient d'en quin món vivim, és a dir, un món en el que ara mateix es prioritza més que tu puguis fer 1.000 viatges i penjar unes quantes fotos a xarxes i puguis tenir un aparador ben bonic més que cultivar l'interior, que fixa't, vull dir, t'està parlant de que té dues carreres, és a dir, no es premia l'aprenentatge intel·lectual i professionalitzador que ha fet, sinó que es premia que pugui tenir uns peus que siguin seductors per cert tipus de públic. I malgrat tot, malgrat aquesta consciència, hi ha el risc de que quedi enganxada perquè el món de moment no té intenció de canviar, se suposa.
Clar.
Per tant, aquesta voràgine consumista i capitalista anirà més, no? I llavors aquesta manera d'aconseguir fer diners de manera fàcil, entre cometes, perquè en el fons hi ha seqüeles a aquesta manera de fer diners, doncs és el que es prioritza per davant de moltes altres maneres d'aconseguir diners i treballar, no?
Sí, és la immediatesa, no? Una miqueta és fàcil en el moment. De fet, hi ha una cosa que és molt clara, que ho fan moltíssimes noies que tenen xarxa a OnlyFans, el que passa que queda cobert sota aquesta cosa del suposat erotisme, no? o de la seducció, que és jo no ensenyo la cara. Duc una màscara, no? Que sembla que sigui una cosa seductora d'un ball a Venècia, i no, en realitat és soc conscient de que això a llarg termini pot tenir un peatge per la meva reputació i per la manera com em veuen els altres que no vull pagar. I per tant, les conseqüències d'alguna manera es veuen a venir ja des del principi.
Per tant, a les tres us faig una pregunta, eh? OnlyFans ha empoderat a les dones que lliurement volen guanyar uns diners venent contingut a internet que crien elles, o és una forma d'explotació masclista? Uf, no és fàcil la pregunta, eh?
Jo m'atreveixo, eh?
Jo també.
Vinga.
Diem un, dos, tres i diem la 1 o la 2.
Hòstia, és que jo crec que no puc dir ni la 1 ni la 2, perquè és amb matisos.
Clar, hi ha matisos sempre.
Hi ha matisos.
Però si no, diguéssim, estadísticament el que impararia, perquè és obvi que hi ha casos de l'1 i casos del 2, però en línies generals, si tu haguessis de dir, per la majoria de noies que ho tenen, és un empoderament, o per la majoria de noies que ho tenen, acabarà sent una forma d'explotació que els hi cobrarà un peatge important?
Sí, afecta psicològicament, no?
Sí,
també,
sí,
clar. És l'altre. És a dir, tu fas aquesta feina, t'afecta psicològicament,
sí,
al final?
Sí. El que passa que tampoc podem pensar que la majoria de dones que estan allà són unes il·luses que són poc intel·ligents i que
ja
no decideixen. Per això us dic, és a dir, que en el fons tenim un marge d'elecció relatiu en la societat amb qualsevol cosa, no? Però sí que és cert que en el fons, si mirem qui hi ha darrere d'aquestes empreses, són senyors que s'estan enriquint. No? Llavors, depèn de com tu miris, perquè si penses, si un espai així, amb consciència, està ajudant a enriquir-se segons quines dones i és el seu objectiu, endavant les atxes. Ara, potser ens hem de plantejar quin tipus de societat volem per viure i que potser no imperi aquesta set de diners i que faci que estiguem disposades a fer qualsevol cosa per aconseguir aquests diners, perquè potser, penso, si jo no m'hi anés la vida i necessités guanyar un sou per sobreviure o pel que fos, doncs potser triaria una vocació que m'impliqués, no, una professió que m'impliqués alguna cosa que m'aportés benestar. Possiblement poques persones escollirien una professió on impliqués treball sexual. Algunes sí, perquè n'hi ha algunes que s'ho passen bé, però clar, són la minoria.
Us vull fer una reflexió, és a dir, a banda d'OnlyFans, jo no sé, vosaltres com a psicòlogues, sexòlogues, l'amor i el sexe l'hem frivolitzat a cop de clic, eh? No? Cada vegada més. Llavors us pregunto, no? Escolta, l'amor és molt bonic, l'enamorament, per una altra banda, doncs algú dirà, doncs el sexe... Clar, avui en dia és molt ràpid, no?, poder tenir sexe a cop de clic.
Totalment.
Com ens afecta això psicològicament?
Això, no?, que al final no ens enfrontem a la cerca, no?, d'aquesta cosa. Una mica el que deia abans la Raquel, no?, de ostres, no anem a esforçar-nos per aconseguir un fet, sinó que ho tenim molt ràpidament, que això és molt positiu en moltes coses, vull dir, tampoc no cal aquí posar-nos en una adoració, no?, de l'esforç personal, però sí que és veritat que això ens juga en contra en el sentit de que pensem, no?, i el nostre cervell es configura de manera que tot és fàcil. Mm-hmm. Igual que ara, doncs, els adolescents estudien i fan els treballs a cop de ChatGPT, a cop de clic, i per ells tot és fàcil, clar, després quan s'enfrontin realment, no?, a una situació en la que hagin de erotitzar-se, en les que hagin de lligar, no?, amb aquestes paraules, doncs els hi costarà molt realment.
Que aquí ve, és a dir, la conseqüència és que llavors a consulta ens apareixen perquè en el món de la sexualitat compartida en carn i ossos,
sí,
no els hi funcionarà.
Tot això no encaixa.
Clar, llavors necessitaran agents erotitzants que no estaran en el dia a dia, en el tocar-se, i llavors no els hi funcionarà en la seva sexualitat quotidiana, no?
Totes tres, un moment, teniu consulta, no? Totes tres.
Sí, sí.
Digueu-me els dos principals problemes que tracteu. Es pot dir?
Sí, sí.
A veure si coincideix cada una.
Jo diria que la consulta que jo rebo més, jo el que veig més no són persones joves, que en veig, però veig més persones de 40 cap amunt. Et diria que el problema principal estadísticament que jo veig és la manca de desig.
Manca de desig, parelles llargues. Sí.
I a la segona, en el meu cas, que a mi m'arriben molt les pacients a través de qüestions molt relacionades amb la sexualitat, et diria que la segona per mi és el dolor.
Clar. El dolor, el dolor amb desamor.
Relacions. No, el dolor amb les relacions.
Ah, dolor,
el dolor físic amb les relacions.
Que no es porta bé i que... Val.
El dolor orgànic, el dolor, dolor físic orgànic. Amb la penetració.
Ah, clar. Amb la penetració. Sí. Val.
Clar, jo crec que amb la manca de desig estem d'acord totes. Les dones pateixen una terrible manca de desig i no m'estranya amb el model tan cutre de sexualitat sí. que tenim. I llavors, clar, ens trobem també amb moltes crisis de parella que passat cert temps doncs hi ha certs conflictes que no saben resoldre. En el meu cas, si miro homes, per exemple, clar, els homes que a mi m'arriben a consulta són uns homes una mica especials, perquè com que jo vaig amb la cresta feminista tot arreu, no solen venir molts homes, però els que venen sí que tenen ganes de tenir un sexe una mica millor, no, i gaudir més del sexe, inclús entendre's més amb la parella, però llavors es troben amb el topall de l'educació que han rebut, que els és una llosa descomunal, sí. no?
En el teu cas?
En el meu cas també, en el cas de les dones, normalment és el tema és falta de desig el primer, i després, ara m'estic trobant amb moltes dones...
Carai, és el primer recent... tema, això és un tema, falta de desig, perquè no és un tema tecnològic.
I després ara m'estic trobant molt amb dones divorciades o separades que tenen problemes per lligar. I llavors això ho estic treballant molt, o que estan superant relacions anteriors una miqueta complicades.
Mira, un dia podem parlar amb vosaltres, sí. més endavant, de les aplicacions de lligar, no? Que també hi ha també. Molta part de tecnologia.
Molt.
I hi ha molts temes.
Xantal, deixa'm dir una cosa.
Hem d'anar acabant, que m'encanta aquest debat, hem d'anar acabant.
Amb el que comentàvem abans de quines implicacions té això en les relacions del dia a dia, no? Jo crec que hi ha tres paraules que s'entén que no van a dintre de les relacions sexuals normals, que són frustració, esforç i mediocritat, i tot això passa en el dia a dia, mentre que no succeeix a la xarxa.
Molt bé. Escolta, m'ha agradat molt aquest debat. Espero que els oients també hem après. I aquest és el model que tenim de societat, eh? També el model de sexe virtual que volíem que els oients doncs, coneixéssiu. Doctora Raquel... Tu Lleuda,
sí.
Sílvia Catalán, Helena Crespi, un plaer parlar amb vosaltres i ens emplacem a parlar de les aplicacions per lligar del 50 al 70.
Vinga,
adéu.
I tant. Adéu.
Hola, sóc Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, i us envio aquest missatge perquè us vull felicitar pels 10 anys de Revolució 4.0, un programa en el qual he participat diverses vegades i que ha estat una finestra imprescindible a Catalunya Ràdio per entendre la transformació digital i la innovació que està canviant les nostres ciutats i les nostres vides. Des de Barcelona, ciutat que aposta decididament per la innovació i la tecnologia, us vull donar les gràcies per la vostra tasca divulgativa. I una llarga vida al programa.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Ser jove i no ser revolucionari és una contradicció biològica. Salvador Allende. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Revolució del treball amb Jonathan Escobar.
Heu sentit a parlar del món VUCA, oi? Volàtil, incert, complex i ambigu, i del que era la seva evolució al món BANI, fràgil, ansiós, no lineal i incomprensible. Doncs esborreu, perquè ara parlarem del món, atenció, nou concepte, eh? Fate. Avui, oients, parlarem del món fate. Ja us confesso que jo no n'havia sentit a parlar. Ve un home innovador que en sap molt, Jonathan Escobar, i el coneixeu, CEO d'Acció Global, un gran emprenedor de casa nostra. Què tal, com estàs?
Pues Xantal, molt content de ser aquí en la desena temporada del Revolució.
Molt bé, contenta. El Jonathan ens ve a expressar i ens ve a presentar el seu llibre Lead to Beat, liderar per vèncer, és un bon títol, eh? Liderar per vèncer, amb un subtítol que és el ritme de lideratge que dona forma al demà, i on parla de fate. Explica'm què hi ha al darrere d'aquest acrònim. Fragmentació, ambigüitat, turbulència i entropia. No és fàcil, eh? Explica'm això.
No és fàcil. Bueno, gràcies a una vegada més per ser aquí. És un honor. I pues, què vol dir el fate? El fate és la reflexió que jo vaig fer quan mirava el món sobretot el que s'ha enfrontat les empreses per les quals treballo, no?
Sí.
Primer, un món molt fragmentat, on el mercat ja no és un, no?
És veritat.
Abans teníem un mercat uniforme i ara tenim moltíssims microsegments, moltíssimes tendències, moltíssims consumidors que volen hiperpersonalització i coses diferents.
Sí.
Ambigüitat. Les fronteres, Xantal, entre lo físic, el digital i el social ja no existeixen, estan perfectament transformades. Turbulència, tot pot canviar en un instant, i en aquests últims 5 anys ho hem vist una i una altra vegada. I per acabar, entropia, no? Moltes organitzacions estan dissenyades per coses que en 2-3 anys es queden totalment obsoletes, i moltes vegades creiem en el victimisme. No hem fet res dolent, sí, no hem fet res dolent, però és que el món canvia a una velocitat que mai abans ho havia fet.
M'agrada molt, aquestes paraules. Fragmentació, que deia el Jonathan Escobar. Ambigüitat, turbulència, entropia. Què hi ha darrere d'aquests conceptes i com afecta la tecnologia, no? Comencem per la fragmentació. El mercat ja no és un, és molt global, i això ha canviat moltes coses.
Totalment. Al final, davant de la fragmentació, doncs pots intentar anar a tot o pots intentar posar focus en aquell consumidor, en aquell client, que és el que tu vols guanyar, no? I crec que això és molt important. I davant de la turbulència i la resta d'elements, doncs pots córrer com un pollastre sense cap fent de tot, o pots realment obsessionar-te amb l'impacte contra uns consumidors que són els que realment a tu t'importen, i uns clients que són els que t'ajudaran a créixer i els que podràs servir amb excel·lència, eh? No és impossible servir a tots els clients, a tots els consumidors, amb totes les necessitats que tenen amb excel·lència. Per tant, focalització davant de la fragmentació per poder servir-los i aconseguir èxit amb aquells que tu llegeixes guanyar.
Ja, perquè, Jonathan, davant de tanta fragmentació, no? L'ambigüitat, la turbulència, l'entropia, com hi podem reaccionar? Perquè està clar que hi ha moltes empreses que tenen èxit i funcionen i duren molts anys, no? Amb les quals tu col·labores, i altres no.
Totalment. Jo sempre dic que les organitzacions d'èlit, les organitzacions que guanyen en el mercat i que són sostenibles,
què fan?
No fan més coses. El que fan és menys coses, però amb una claredat absoluta. Al final, el que fan és obsessionar-se en ser els millors contra un consumidor en un mercat determinat. I això és el que fa que les organitzacions al final siguin excel·lents a lo llarg dels anys. I ho estem veient, no? Davant de la turbulència que tenim actualment, moltes de les organitzacions a les que nosaltres treballem, el que estan fent és tornar a refocalitzar-se en allò en què tenen capacitats diferencials, allò on poden ser els millors del món. Perquè si no ets capaç de ser el millor del món, està simplement competint contra, bueno, amb elements que al final no aconsegueixen aquesta sostenibilitat al llarg del temps.
Clar, ara els oients diuen, i com pot ser i com puc ser el millor del món, no? Explica'm amb més detall, el focus brutal, el nom sol ja em sembla molt impactant, no? És a dir, molt bé, tothom vol fer la seva feina el millor possible, siguis una empresa, un emprenedor, un CEO. Com? Focus brutal?
Bueno, per nosaltres el focus brutal, que és amb el que comencem qualsevol revolució, perquè nosaltres el que fem és revolucionar les organitzacions, comença amb construint el que diem un wall, un mur, on al final el que fem és que l'equip de lideratge agafi la seva estratègia i defineixi exactament quines són les seves prioritats que no es poden permetre o no aconseguir. Per tant, aquest focus brutal comença per decidir què no farem, en què ens focalitzarem i on posarem els recursos de l'organització. I aquest és l'inici de qualsevol transformació, de qualsevol revolució, de qualsevol acceleració d'una organització líder d'elit en el món.
Per tant, suposo que aquest focus brutal són aquells punts forts, no?, que s'han de millorar, no?, m'imagino.
Que s'han de potenciar i has de tenir l'ambició. És molt important tenir més ambició que recursos en el món actual, això és clau, tenir l'ambició de convertir-te en el millor del món. Si no tens aquesta ambició, no ha d'estar en el teu focus.
Avui estem parlant amb l'emprenedor Jonathan Escobar del món Fate. Recordem, fragmentació, ambigüitat, turbulència, entropia, totes les empreses reaccionen igual davant d'aquesta realitat. I quines són les excuses més comunes que sents per no transformar les organitzacions, Jonathan?
Ui, mare meva, les he sentit totes ja.
Què diuen?
Les he sentit totes. Bueno, la que més escolto, si hagués de fer un ranking, la primera és: no és el moment adequat ara. No és el moment adequat. Sempre dic, bueno, no és el moment adequat mentre els competidors et van passant per sobre. O la de som diferents, no, perquè nosaltres som una cooperativa, nosaltres som un mercat molt regulat, nosaltres al final tenim un mercat molt petit, nosaltres som una organització molt petita. I la meva favorita és la de, ei, si nosaltres ja ens hem transformat, nosaltres ja tenim Agile, nosaltres ja tenim OKRs, bueno, són al final, no? Reaccions, no? On la gent, al final té por davant de l'acceleració de la revolució d'una organització, i són reaccions molt comunes que ens trobem en el dia a dia.
Clar, en el teu llibre, que avui el recomanem, Lead to It, parles d'exemples molt concrets d'homes i dones que saben liderar en aquest món del qual parlem, no? I sé que no me'ls pots dir tots, però comentem algun, no? Paul Codina o Plàcid Jové, a qui citaries? I quines empreses han liderat?
Bueno, doncs el primer, molts catalans i catalanes, que al final s'ha de posar en valor. Has dit el Paul Codina, l'Arantxa García, el Plàcid Jové, la Judit Viadé, la Judit González, la Belén Moreu, la Cristín Dochcardet, David Palleras, Anna Navarro Schlegel. Catalanes, catalans.
Amiga personal, també. L'Anna ha vingut moltes vegades aquí, sí.
I una gran executiva de Silicon Valley, però és que totes les persones que he dit són, pel final, grans executius d'empreses com PepsiCo, Danone, Fruit Ravage, Teva Pharma, Spotify, Mango... Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do el talent que tenim i els líders que tenim, que a més apareixen en el llibre Lead to It, perquè ells, en primera persona, lideren d'aquesta manera que estem parlant avui aquí.
I tu dius que són lideratges que no és carismàtic ni visionari, és pragmàtic i obsessionat amb l'execució, sí? Són pilots?
Sí. És un lideratge que no ha de ser ni carismàtic ni visionari, ha de ser pragmàtic, han de ser pilots i no passatgers. Han de posseir la confiança per aterrar a temps aquestes prioritats. Han de fer que les persones assumeixin lideratge. Han de posar l'execució per davant del reporting. Han d'assegurar que els problemes que hi ha les seves organitzacions surtin a la llum per poder-los atacar. A nosaltres ens agrada posar a les organitzacions, Xantal, una norma, que és que els problemes i les decisions no estiguin oberts a les empreses més d'una setmana. En una setmana els problemes i les decisions s'han de prendre. I això, aquest tipus de líders són líders que estan en el front, estan en el camp, estan amb on les coses passen i asseguren que els equips tenen les prioritats clares i que quan hi ha obstacles, aquests obstacles són eliminats del sistema amb la màxima celeritat possible.
M'agrada molt del Jonathan Escobar, que diu la IA no és una eina, és un nou membre de l'equip. Jo també ho penso.
Així és, ho explico en el llibre. A mi m'agrada parlar de la IA i el CUP, accelerar l'impacte a través de la intel·ligència augmentada dels humans col·laborants amb la intel·ligència artificial. Però és que ho estem veient, és a dir, per nosaltres...
Humans més IA.
Sí, multiplicació, és una multiplicació total, i ho estem veient. Nosaltres tenim equips on la IA és un membre de l'equip més. I, de fet, els equips de... Ara ja no només s'ha de fer l'onboarding d'humans, també s'ha de fer la integració de la intel·ligència artificial amb aquests equips. És a dir, els equips d'IT s'estan convertint en equips, deixa'm-ho dir així, de recursos humans, perquè el que estan fent és integrant la IA dintre d'aquests equips perquè sigui un membre més. I no ens ha de fer por això. I, per cert, estem parlant ara d'IA... generativa. No estem parlant ni d'intel·ligència general ni estem parlant d'intel·ligència artificial física, que encara ens queda molt de recorregut.
Per tant, avui parlant sobretot d'aquest llibre que us recomanem, del Jonathan Escobar, Lead to It, liderar per vèncer, el ritme de lideratge que dona forma al demà. Per acabar, Jonathan, optimisme sí, malgrat que la realitat no sempre és fàcil en aquest món fet. Quin missatge final faries als directius que t'escolten, als emprenedors?
Doncs mira, Xantal, jo crec que, òbviament, passen en el món moltes coses que no ens agraden, però, al final, hi ha raons per l'optimisme. Estem en un món on, al final, la taxa de pobresa global continua disminuint any a any, i això és important, on cada cop tindrem més persones connectades a internet, i això el que genera és possibilitat de connexió, de que el talent, sigui on sigui en el món, pugui ajudar-nos a construir les solucions que el món necessita, i, sobretot, l'aprenentatge. Vull dir, tenim la possibilitat d'aprendre a una velocitat que mai abans havíem sigut capaços d'aprendre. Per tant, això, per mi, és una molt bona notícia.
Felicitats per aquest llibre, on és un llibre inspiracional. Felicitats per tot el contingut. I, com sempre, un plaer que siguis al Revolució. Una persona disruptiva i valenta, jo crec que el Jonathan Escobar. I prenem nota del món fate, que deies, fragmentació, ambigüitat, turbulència i entropia. Aquest és el món que tenim. Gràcies, Jonathan.
Gràcies, Xantal. Un plaer estar amb vosaltres.
Hola, sóc la Judit Mascó i amb aquest missatge vull felicitar el programa Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Des de fa 10 temporades sou una finestra imprescindible per entendre la transformació digital i la innovació. Per molts anys més, estimats.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
La L'altre dia vam entrevistar el Joan Hernández, un expert en intel·ligència artificial, milers i milers de seguidors de les xarxes, i ens va assegurar que la IA faria desaparèixer en poc temps 800 milions de llocs de treball. Avui volem girar la truita i mirar l'altra cara. Com ens potenciarà professionalment? Com podem convertir-la en aliada i no en enemiga? Sempre l'home vitamina del Revolució, ja sabeu, ja el coneixeu. Professor Esteve Almirall, què tal, com estàs?
Oh, bon dia, encantat, moltíssimes gràcies d'invitar-me a la Revolució.
Ai, a mi m'agrada molt perquè ets un home sempre content, eh? Oi que sí?
Sempre... Home, procurem, perquè les gràcies n'hi ha tantes que a mi està content.
A veure, tenim molts temes, però el primer, OpenAI, Sora 2, la novetat d'aquesta setmana, què tenim, què ens ofereix? Perquè això sembla, avui ho parlàvem també amb l'Albert Cuesta, el mercat del peix, cada setmana, intel·ligència artificial, cada setmana hi ha novetats.
Vinga, 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 que ho tinc barat, no?
Sí o no?
I tant.
Què
i tant.
Diries? Què diries?
Jo faig un article al Nacional, que és la setmana d'ahir, llavors al principi quan vaig fer-ho, a més vaig començar, em sembla que a l'estiu, i no sé què, vaig dir, hosti, què escriuràs, aquí no hi ha res. Cap setmana he tingut cap problema per omplir l'article.
Sempre hi ha notícies.
Sempre hi ha notícies. És una cosa que dius, si això s'acabarà algun dia. De moment no. A veure, el Sora 2 és un producte superinteressant, és un producte que genera vídeo, i genera vídeo amb imatges, amb so, i a més doncs, pot posar-te tu davant del vídeo, és a dir, com si fossis un presentador, amb diferents accions, etc. La qualitat és equivalent o millor a VO3 doncs, de Google, que era fins ara doncs, el que tenia més qualitat doncs, avui en dia. A mi la presentació quan la van fer em va donar la impressió que això és l'inici de, més que el final de. Ells ho van presentar, ho presenten en diversos formats, de moment només Estats Units i Canadà, ho presenten amb una app que volen que sigui una mena Insta, però tu et fas els vídeos i llavors...
Però perdona, qui s'ha de preocupar són les productores que... I també les televisions, no? En aquest sentit, amb aquests oradors.
A veure, el primer que patirà més són els publicistes. O els que fan publicitat. Aquests són les productores, ja, no tant. Però el primer que patiran més són els publicistes, perquè aquests petits clips que tu fas doncs, per anunciar una colònia o que hi ha una cascada al Carib i tal, no cal que facis el Carib, allò t'ho solucionava més de bé. A més, com que
no cal que facis el rodatge, eh?
Clar, com que allò et dura 10 segons, doncs tampoc em ve d'aquí. Els publicistes seran els primers, no? També presentadors de notícies, cursos, que necessites imatges, tot aquest tipus de coses serà més, no? Dintre de pel·lícules s'està utilitzant ja, n'hi ha diversos doncs, que han arribat a acords amb Hollywood, s'està utilitzant ja per petits trossos, és a dir, quan has de fer panoràmiques, una pel·lícula...
Pagant,
sense...
no? M'imagino, tot
sí,
això
sí,
pagant,
clar,
eh?
Clar.
No hi ha res gratis, eh?
No. A veure, el Sora 2, l'app és gratis, a Estats Units i Canadà, i és una app tipus Instagram, i després apareix un Sora.com, doncs que allà es poden fer pel·lícules, vídeos i tal, i tot dona, la impressió que a mi em va donar és que això és el principi d'una colla de productes que ho faran molt millor i entre ells productes dedicats al món professional, que és el món doncs, que tu dius.
Sí, parlarem de Sora 2 i avui amb l'Esteve Almirall vull parlar de la IA com a ajudant o fins i tot com a eina transformadora, no? Per què ho dius com a ajudant avui o eina transformadora?
A veure, hi ha una part de la IA doncs, que probablement es coneix poc, que és aquesta part que no és que faci el mateix que nosaltres fem i ho fa ella i ho fa una mica millor en comptes de nosaltres, sinó que fa coses diferents. Llavors, una de les coses poder més interessants que estan passant és l'ús de la IA a recerca. No recerca petita.
Recerca de salut, sí.
No recerca petita, recerca de molt alt nivell. No? Llavors, un bon exemple, n'hi ha diversos, però n'hi ha molts, perquè tots la fem servir, jo faig servir la IA amb recerca, n'hi ha molts, però poder un dels més interessants és el que està passant al món del ball o al món de la biologia. I en concret, per exemple, un bon exemple és el de David Sinclair, que és un professor de Harvard, que té un dels laboratoris més anomenats amb això d'anti-aging, que estudia els factors Tanaka, etcètera, no? Tot aquest tipus de factors perquè la gent visqui més anys, no? Aquesta gent està fent servir un model, hi ha tota una colla de models que no són coneguts perquè no són comercials, són prototips, que es diu Cadence, que és una versió específica de Gemini 2.5. Però n'hi ha més, els d'OpenAI també en tenen un que també estan fent servir en un laboratori de biologia, etcètera. Això és part del negoci que és poc conegut.
Perdona, quan m'has dit de recerca científica anti-aging,
sí.
Què vols
sí.
dir? Perquè tots ens interessa viure tants anys com la Maria Branyes, que va viure, recordem, 117 anys, no?
Sí.
Aquesta recerca científica és per viure més anys?
Sí. Aquesta recerca científica és una recerca que està orientada doncs, a poder tenir aquest somni per un cantó de curar enfermetats que venen de l'edat, les catarates, etc. Hi ha tota una colla d'enfermetats que si tu poguessis dir doncs soc 30 anys més jove, doncs ho deixaries de tenir perquè s'hauria arreglat. I per l'altre cantó, que els humans visquin aquesta frontera de 120-150 anys que sembla que podria ser assolible. No? Llavors, el que és interessant és que aquests models et fan tota la recerca. És a dir, et fan... Són models que tenen a nivell computacional la part biològica i, per tant, busquen tota la colla de compostos, fan experiments, etc etc, i al final acaben traient els 3, 4, 5, doncs, que funcionen. I el que és més interessant... Bueno, a part d'això, també t'ajuden a fer el paper, a fer l'estat de l'art, per això ho fan molts, no? Llavors, el que és més interessant és que hi ha hagut resultats.
Quins resultats, eh? Perquè...
Hi ha hagut gent, hi ha hagut
identifica laboratoris... Identifica nous marcadors biològics, sí. No? Posa'm exemples concrets d'aquesta IA que ajuda els científics.
Hi ha hagut... per exemple, doncs, un dels resultats més coneguts és doncs, una d'aquestes empreses doncs, que abans coneixien aquests factors d'envelliment que va fer doncs, el primer de Tanaka. Llavors, aquests factors, el que passa és que eren molt lents. Bé, n'ha descobert uns, n'ha descobert tres en concret, que són 50 vegades més potents i més ràpids. És a dir, que comencen a ser susceptibles de ser utilitzats al món real, perquè no has de viure 200 anys perquè jo tingui efectes, sinó que realment doncs, et funcionen, no? I aquests d'aquí, el David Sinclair, doncs, també ha descobert tres proteïnes més doncs, que són marcadors biològics que indiquen quan has envellit que abans no coneixíem. I tot això s'ha fet amb IA. I això abans trigava mesos o inclús anys a fer-se. Ara es fa en setmanes. I probablement d'aquí poc, aquestes setmanes seran dies o hores.
Per tant, aquesta intel·ligència artificial ajuda els científics i vol dir que ajudarà també a que nosaltres tots tinguem una vida més llarga i més saludable.
Clar, imagina't uns laboratoris que tinguin aquestes eines i per tant puguin fer recerca autònoma i no hagin de contactar més científics, sinó més computació, més ordenadors. Clar, això en pots tenir tants com vulguis.
Hem parlat amb l'Esteve Almirall de la IA que transforma el procés científic. També m'havies parlat d'un altre àmbit, el de la consultoria. Per què dius que també aquest camí és important i molt estret?
En consultoria és el lloc on estem veient més moviment. És a dir, fa ben poc veiem, per exemple, que els d'Accenture han reduït amb 11.000 treballadors la seva plantilla.
11.000 treballadors? En sèrio? La seva plantilla?
Sí.
Tot per culpa de la intel·ligència artificial?
Sí. A la seva plantilla hi ha una plantilla de 780.000 treballadors i ara estan a 750.
Déu-n'hi-do.
I aquest és el principi. Llavors, aquest és un món que s'està canviant molt i és un món, a més, que afecta molt perquè afecta molt els juniors. Clar, la feina que redueix més és la feina dels juniors, dels meus estudiants. Els meus estudiants ara els costa més trobar feina del que els costava fa un temps. Ara, doncs, és més complicat perquè la seva feina s'han vist reduir. Llavors, estem veient com moltes empreses no només fan servir la IA, que això ja ho sabíem, etcètera, etcètera, no? Sinó que, a més, es reinventen la seva reestructura, la seva pròpia organització l'organització es reinventa completament, no?
Un exemple. Posa'm algun exemple.
Sí, un exemple. Les consultories tenien una estructura de tipus piràmide. Molts juniors, molt pocs partners, molt pocs socis.
I estan fent servir? Posa'm alguns exemples del que fan servir.
I ara s'està parlant d'una estructura de tipus obelisc, com l'Obelix. Aquestes peces que portava l'Obelix. És a dir, n'hi ha pocs a la base, al mig hi ha bastanta gent i a la piràmide segueixen havent-hi pocs. A l'hora de tot
Això no canvia.
Això no canvia.
La tecnologia que vingui en el món. Eh? Això sempre diuen.
Tot, n'hi ha pocs. No?
Sempre.
Llavors, com funcionen aquestes noves? Aquí tenim noves consultores. Tenim coses com Disruptive Age, tenim coses com Unity Analyst, que són consultores completament noves, que són equips autònoms, petits, i aquests equips autònoms estan utilitzant moltíssima IA per fer la consultoria i ho fan molt més ràpid d'una manera millor.
Pots donar un exemple de grans firmes, no? Per exemple, McKinsey treballa amb Lili?
El McKinsey treballa amb Lili, que és una mena de ChatGPT, perquè a més et dona qui ha fet els informes. Els de Quatre Cases treballen amb Harvey, els de Boston Consulting Group fan servir Desert, però això és més per fer doncs, PowerPoints, els de Bain fan servir Sage, tothom té les seves eines, no? Però aquests encara no han canviat l'estructura. Les noves que estan sortint tenen una estructura de consultoria diferent de les antigues, aquests petits equips. I tots tenen una mena d'equips transversals que el que fan és mirar quines eines d'allà poden aportar a tota la consultoria perquè això vagi encara més ràpid.
Per tant, tots els juniors que ens escolten que han de saber més d'allà.
Si no saben d'allà, no tindran feina. Així és de clar.
Si no saben d'allà, no tindran feina.
No tindrem feina. A consultoria no tindrem feina.
Segons i a programació, quins sectors, no espantem a la gent tampoc.
A programació i a consultoria avui en dia no en tindrem.
Déu-n'hi-do. Per tant, per acabar, per tant, davant d'aquests canvis, imaginació, clar, què cal? Aprenentatge, aprenentatge, no?
Sí, clar, has de ser, doncs, el rei del mambo fent servir aquestes eines, com abans, és a dir, si tu volies ser un analista financer i no sabies fer un full de càlcul, doncs què et passava? No tenies feina. No tenies feina. Doncs bé, ara passa el mateix amb l'IA.
Molt bé. Esteve Almirall, com sempre, un home optimista, un optimista amb arguments, que és el que cal fer, i gràcies per la informació que avui ens has explicat. Una abraçada ben gran.
Moltíssimes gràcies per convidar-me.
Soc Guillem Soler, el cantant de Buhos, i a més, un amant d'aquest programa, perquè sempre l'escoltem quan tornem amb la furgoneta d'algun dels nostres concerts. La veritat és que sempre hem desitjat tenir la bola del futur. No l'hem pogut tenir mai, però hi ha un programa que ens hi acosta molt i per això ens agrada tant escoltar-lo. A part que la Chantal és un amor, els continguts sempre són superinteressants. Moltes felicitats per aquests 10 anys. Una abraçadota molt gran a tot l'equip.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Quan has estat a l'espai, aprecies com de petita i fràgil és la Terra. Valentina Tereshkova. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
Acabem el programa oients i avui amb una frase d'un home honest, senzill, que va aconseguir una cosa molt difícil al respecte de molta gent, l'expresident de l'Uruguai, Pepe Mujica. I diu així: al meu jardí fa dècades que no hi cultivo l'odi, perquè vaig aprendre una dura lliçó que m'imposa la vida. Que l'odi acaba estupiditzant perquè ens fa perdre l'objectivitat davant les coses. Moltes gràcies, com sempre, a tot l'equip que fa possible el Revolució. La Júlia Garcia, la Gisela Cot, el Jordi Borràs, el Jordi Pi i el Jordi Portals. Bona setmana a tots, oients. Sigueu feliços.
Scared and your whole body's shaking. Go in there and you just fucking do it. Just do it, whatever it is. And then boom, it's gone. Fear is gone.